Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució, Fran Domènech, molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
Ai!
Estava repassant les creus de Sant Jordi.
I què, què, què? No ens ha tocat?
De moment
no. Ens ha tocat, ni que fos la grossa.
Fa il·lusió que li hagin donat a títol pòstum al cuiner Fermí Puig, una persona que l'estimava molt.
Una mica la sensació que se l'havien oblidat.
I m'ha fet molta il·lusió repassar-lo entre totes les persones que ja sabeu que...
Home, ho hem de sentir. Heu sentit ara l'Òscar Fernández en un repàs a partir de les dues del migdia al Catalunya Migdia. Amb l'Òscar tindreu tota la informació ampliada. Nosaltres batallarem per tenir creu de Sant Jordi tarda d'hora.
Sí, és veritat. Home, ja ens tocaria, no?
Jo proposo la teva.
Correcte.
I tu proposes la meva.
Perfecte, 50 per 50.
El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discípio. I si avui és dimarts, la solució es diu Xavi Pérez Esquerdo, molt bon dia!
Què tal? Molt bon dia, com esteu?
Creu de Sant Jordi, per tu, també.
Creu de Sant Jordi.
És que saps què passa? On la poses?
Mira, que és molt grossa la creu de Sant Jordi, que no és la creu de Crist, eh?
Sobradíssim.
No sé on la posaries. Ai, on la posaries? N'hi ha de quedar, la solució...
Jo la posaria aquí a la redacció de Catalunya Ràdio per compartir amb tot l'equip, perquè al meu pis de 50 metres quadrats ja n'hi caben més coses, saps? Ja n'hi caben més coses. Avui vens amb una camisa com dels Manolos, m'agrada.
Sí, t'agrada?
Vens molt florejat.
Així es nota que no està planxada.
Xulíssima.
Has vist? És el meu truc,
eh? Ets un punyetero, eh? Mare meva. Xavi Pérez Esquerdo, sigui benvingut avui a la solució. Gràcies. Com a part de la solució, més aviat part del problema, ho descobrirem. Avui us portem una solució sobre salut de les articulacions de la boca. Avui sou d'aquells que apreteu les barres? Com deia allò? Apreta Indurain, no? Que deia, apreta los dientes, Indurain?
Sí, apreta los dientes, Indurain.
Qui ho deia, apreta los dientes, Indurain?
Un del, no sé, un senyor de Televisió Espanyola.
No ho sé.
És que no sé com es deia.
Com si estigués a l'imaginari públic, aquesta frase.
Sí, tant, apreta los dientes, Indurain, home.
Disculpeu, i llavors sóc jo el que estic
en marxes. Para-m'ho tot, Albert.
No, és que apreta los dientes, Indurain, jo no ho havia sentit mai. Mira que l'havia vist patir a les rampes d'Otacamp.
Home, per favor, un senyor com tu, un senyor de història de la ràdio i de la tele que no conegui, apreta los dientes, Indurain.
Et perdono això del senyor.
El 677-3877-19, coneixeu aquesta frase? O m'ho acabo d'inventar? Apreta los dientes, Indurain.
Carot, 677, vinc, carot.
677-3877-19. I avui us deia això d'aprir de los dientes, Indurain, perquè avui parlem de bruxisme i de dolor mandibular. Sou d'aquells que apreteu les barres? El bruxisme és la fricció generalment involuntària, sobretot a les nits, eh? Quins són els símptomes? Apreteu les dents a les nits vosaltres? Què podem fer per solucionar-ho? I d'altra banda, quins són els dolors mandibulars més habituals? Sou d'aquells que us desperteu al matí i us costa obrir la boca? Sentiu crec, 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 hi ha sorollets... Què podem fer per solucionar aquest dolor? Quines causes porten al bruxisme? I, sobretot, quines solucions tenim a la nostra, al nostre abast? Té la solució a totes aquestes preguntes. En Sergi Matavós, molt bon dia, Sergi, com estàs?
Hola, molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Benvingut a la solució. Podem explicar la veritat, Sergi?
Sí, explica, explica.
Un dia ens arriba un correu electrònic d'un oient de la solució, en Sergi, i diu, mira, jo em dedico a això, he vist que tracteu molts temes d'aquests, m'agradaria venir un dia al programa. Per tant, en Sergi és el nostre expert, que a la vegada és oient de la solució.
Bravo, molt fan, soc molt fan.
Ens agrada molt que estiguis aquí, Sergi.
És el pas, és el pas.
És fortíssim.
És el pas. Quina boca que té, més perfecta.
Home, a veure, si no tingués la boca perfecta...
Clar, no
a veure, tu tampoc vas malament, eh?
Ja, però jo no em dedico al maxilofacialisme.
Jo tinc les dents estupendes, excepte baix, que tinc com una obra llaunes perquè se m'ha mogut la cosa. Un altre dia parlarem d'ortodòncia.
Bueno, sí, jo ortodòncia no toco tant, però el rest el que vulgueu.
Millor, així no em jutges.
I un altre dia podríem parlar també de com ens hem de raspallar les dents. I si és veritat o no, que hem d'escopir aigua.
Diuen que no hem d'escopir, o sigui que no ens hem de treure la pasta de dents amb aigua. Que s'ha de fer en sec.
Això en un altre programa.
En un altre programa. Sí, un altre programa. Sí. Va, en Sergi és fisioterapeuta especialitzat en l'àmbit maxilofacial. Es dedica a tractar problemes relacionats amb la mandíbula, el coll i el cap. Tu, Sergi, dius que ara la teva feina en concret amb els nivells d'estrès actuals és molt rellevant. Per què?
Bueno, perquè jo crec que la societat tal com està avançant, cada vegada doncs, tots anem amb un ritme molt frenètic i una de les primeres coses que somatitzen són la cara, no? Jo sempre dic que la cara és el termòmetre d'un mateix. Quan jo estic content, ric, quan jo estic trist, ploro, quan estic enfadat, apreto les dents i, per tant, quan comencem a tenir algun símptoma, alguna sintomatologia a la cara, doncs segurament és que alguna cosa ens està passant. Llavors, amb aquesta societat tan frenètica, doncs cada cop estem tenint i estem veient més problemes amb totes les persones que venen.
Xavi, tu et mires al mirall?
Sí, home, molt. Cada bueno, sí, home,
molt.
De fet, a casa se'n riuen perquè només llevar-me el primer que faig és pentinar-me.
Molt et pentines bé. Per
sí,
veure...
Llavors veig la cara que tinc, el termòmetre, que diuen Sergi.
I tu mires aquest termòmetre de dir, ui, avui estic apretant, perquè, per exemple, aquí, no sé com es diu, al mig dels dos ulls, jo sempre, com que apreto molt aquí, no? Com que estic una mica preocupada,
enfadada.
Sempre. Preocupada, més que enfadada. Sí, com preocupada.
Jo m'aixeco i em costa com dues hores obrir les dents.
Obrir la boca?
Sí.
No, potser és la mare. Potser és la mare, com Moisès.
No sé, això és bruixisme, no? Suposo.
Bueno, el bruixisme és molt més que tot això, perquè sempre ara, quan estava parlant una mica del bruixisme, tothom té molt clar, no?, que bruixisme és apretar les dents, però va una mica més enllà, no?
Epa,
per què.
Ara m'ho diràs. El bruixisme va més enllà, no només d'apretar les dents. La crida que fem avui a tots els nostres oients?
Sí, avui preguntes i consultes, ja sabeu, a través de les vies habituals, pel Sergi, el 93-201-7474, el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, i el WhatsApp del programa, el 677-387-19, que és aquell que teniu guardat com La Solució, amb Elisenda Carot, per si voleu traslladar-nos aquestes preguntes o aquests dubtes o aquestes consultes. Per cert, he de dir que la gent no coneixia massa la frase «aprieta los dientes Indurain», però, atenció, ho he posat a Google i la primera... el primer resultat de la cerca, o a més ho ha vist el Sergi, perquè és aquí al costat meu, et deriva a un article sobre bruxisme. És a dir, tu poses «aprieta los dientes Indurain» i el primer article, «bruxisme, causa, símptomes i com tractar l'hàbit d'apretar les dents».
Però escolta una cosa, de veritat, que no és famosa aquesta frase?
La gent està dient que no l'havien sentit mai.
I no he tret jo això, però si no he mirat «ciclisme, desperta en ma vida».
No, és probable que existís aquesta frase, no t'ho he inventat, però bé, la gent en general no...
Si algú coneixia aquesta frase, aprofiteu
no,
també, va,
sentia.
Farem una dupla, 93-201-7474, avui que parlem d'apretar dents, doncs aprieta los dientes Indurain, 93-201-7474. Sergi, deies, el bruxisme són més coses que no pas apretar o serrar les dents, explica'm.
Exacte, sí. Quan nosaltres parlem de bruxisme hem de tenir clar que és quan s'activen els músculs de la mandíbula d'una forma involuntària.
Ah.
Vale? El que passa que s'ha anat veient, a mesura que s'ha anat estudiant, que no sempre que nosaltres activem la mandíbula, les dents es toquen, i per tant no sempre hi ha d'haver desgast dental. I aquí és on comencem a pensar, ostres, amb tothom li anirà bé una fèrula si no tothom apreta les dents, sinó que l'únic que fan és activar la mandíbula. Doncs aquí doncs comença una investigació i comença una cerca que està canviant una mica els paradigmes de com s'ha d'abordar el bruxisme en els nostres pacients.
Com apretem la mandíbula sense apretar les dents? Jo això no ho sé fer.
Sí, jo tampoc.
El Xavi i jo ho estàvem intentant fer.
Com ho fas, això?
Mira,
com fas?
A tots els pacients que venen els explico que si tenen l'imatge d'un gos quan just li prens una joguina que comença a posar-se nerviós i ens ensenya les dents, si tu t'hi fixes, el gos està preparat per mossegar, té la musculatura superactivada, però les dents les té una mica separades.
És veritat que tenen com un foradet, sí, no apreten, doncs et fan com preparat per nyac.
Sí, sí, fas igual,
Sí, exacte. I llavors, aquest acte d'apretar de forma involuntàriament les dents que tenim les persones és el que nosaltres coneixem com a bruxisme, però també hem de separar el bruxisme de quan dormim, del bruxisme de quan estem desperts, del bruxisme fisiològic, que és el que tenim tots, el 100% de les persones bruxem, i el bruxisme que és patològic, que és el que ens dona algun tipus de sintomatologia.
Fisiològic o patològic? Tu segur que ets patològic.
Sí,
home,
perquè...
això d'aquest llevis i no puguis obrir la boca...
No, en sèrio, de veritat t'ho dic, em costa vocalitzar, o sigui, això és, ja és el problema, no?
S'hauria de mirar,
sí, sí. He
estat
investigant i cert és que un dels que has de col·locar la llengua al paladar, no? A la punta de les dents.
Sí.
Això ho faig bé, però suposo que massa.
Vale.
No?
Què vols dir, que apretes?
Clar.
O sigui, tu amb la llengua empenys les dents cap endavant.
Sí, és apretar una mica endavant.
Clar, aquí hi ha el primer error. Les dents no... la llengua no ha de tocar les dents. La llengua ha d'estar col·locada al paladar, però sense apretar les dents, vale? Perquè fa una primera ventosa. I després els llavis han d'estar en contacte, però sense apretar-se tampoc.
Sí, és allò del previ al...
Ah, exacte, exacte, exacte. Doncs hauria d'estar així.
Ho defineixes molt raro, Xavi, eh? O sigui, que la llengua t'encaixi amb el paladar, sí. Ximpun, i ja està.
Bueno, és que hi ha gent que no, la meva dona, per exemple, no puja la llengua al paladar.
Això perquè té frenet, freda la llengua.
Té allò de la deglució atípica.
Exacte, deglució atípica.
Que seria... com mengen com els gats.
Exacte. Exacte.
A veure, un moment. Per favor. Sergi, explica'm això.
Mira, la deglució típica, això ho explicaria molt millor una persona que és logopeda, no? Però la deglució atípica és quan nosaltres col·loquem la llengua i el que fem és que quan empassem, per exemple, quan empassem o quan estem deglutint, la llengua no es col·loca a la part del paladar, sinó que apreta les dents. Llavors, a partir d'aquí, comencem també a veure, a part de que és una parafunció, que les dents també es mouen i, per tant, part del problema de que hi hagi una mala oclusió dental, doncs, es podria estar en la llengua. Per tant, fins que no solucionem aquests problemes, tampoc podem acabar solucionant els problemes dentals a la llarga.
Tallem la llengua i s'ha acabat.
Exacte, i s'ha acabat.
Sí, exacte. Escolta, Sergi, qualsevol patologia de la zona oral afecta o pot afectar tot l'organisme? Perquè de vegades tendim a pensar no, el dit no sé què, la llengua no sé quant, és com si fossin peces separades d'un mateix cotxe, no?
Sí, podem ser molt globals en aquest sentit, és a dir, òbviament sabem que qualsevol part del cos pot afectar una altra, però jo sempre sóc molt partidari de sempre tractar sobre la part que està afectada. És a dir, si tu tens un problema mandíbula, anem a tractar la mandíbula i després, si la pelvis no està ben col·locada o els peus no trepitgen bé, després ja ho tractarem. Però si tu tens dolor a la mandíbula, segurament el problema que tindrem estarà allà. Llavors, sempre intentar anar a tocar de més a prop del problema fins a més lluny. Però, òbviament, sí que tenen correlacions.
Els dolors, aquest que deia el Xavi, no? Que es lleva i sent uns crec-crecs que no pot acabar d'obrir la boca. Què ens està passant aquí?
Mira, si sentim sorolls tipus crec-crec, estem parlant d'articulació, vale? No és un problema muscular.
Vale? Sí, puc estar tranquil.
Bueno, sí.
Bueno, tranquil, a veure, si tu estàs tranquil amb que la boca et faci crec-crec, endavant, eh?
Llavors hauríem de diferenciar...
Cadascú
ho sé. Exacte, després hauríem de diferenciar quin tipus de soroll tens, no? Perquè tenim un soroll tipus més crepitant, que seria com quan trepitgem sorra o neu, que seria un cric-cric-cric, que això és més un problema degeneratiu. Després hauríem de veure si aquest soroll només t'apareix quan obres i tanques la boca.
A veure, o sigui, crec-crec, articulacions, cric-cric-cric-cric, degeneratiu.
Exacte. I si és un clic, seria discal, i si és un cloc, seria articular os amb os. Llavors hauríem de veure exactament quin tipus de soroll tens, hauríem de veure com es mou la teva mandíbula i sabríem si és un problema de subluxació, un problema discal o un problema degeneratiu.
Epa, teniu algun clic, algun cloc, algun crec-crec o algun crec a la vostra mandíbula, al 677-38-77-19 o 93-201-7474. La Susana ja està rebent trucades, de seguida parlem amb vosaltres. Abans, però, el missatge, és que ens diuen, Fran.
Doncs la Montse concretament, quan obre la boca, li fa crec la banda dreta.
És crec aquesta... concret, o sigui, Montse, ara heu sentit la diferència, eh? Entre cloc, clic, cric i crec. Quin és exactament?
Efectivament, Barri Sèsam. Barri Sèsam. Mira, l'Anna té 33 anys i des de fa 15 que du una fèrula de descàrrega per evitar que se li desgastin les dents. Diu, per si les apreto o la rasco de nit. La Núria diu que des de ben petita pateix de bruxisme i que no ha aconseguit alliberar-se'n mai per moltes de les coses que ha fet. El podem repetir, a repassar a banda de la fèrula, que és el que s'hi pot fer. I diu que li provoca vertígens, en el seu cas. La mare és cantant, atenció, i diu, des de que porto retenidors invisibles, apreto encara més les dents. I tinc, alerta, això que deia abans el Sergi, lesions cervicals i, a més, contractures.
Ostres!
Es pot evitar d'alguna manera, això?
En Sergi va fent que sí. A veure, Sergi.
Bueno, perquè tots aquests casos són exactament els casos que ens trobem dia a dia a consulta. Vale? Quan hi ha, sobretot, una correlació de canvis a nivell dental, ja sigui perquè posem fèrules, ja sigui perquè posem un retenidor, el típic Invisalign, no? Que la gent comenci a tenir certa patologia. Vale? El primer que hem de tenir clar és que la fèrula és fantàstica perquè evita els desgastos, però això no fa...
No cura.
Exacte. No fa que jo apreti menys les dents. Ens pot donar estabilitat, però si jo tinc un problema, que és el que em cau, que jo apreti les dents o activi la mandíbula durant la nit, fins que jo no solventi el problema, la causa pel qual jo estic fent això, no el solventarem. Per tant, jo sempre hi faig...
És a dir, seria com tenir morenes i posar-se... Perdoneu, eh? Sí, tenir morenes i posar un coixí.
Igual.
Home, sí, clar, et fa menys mal, però no estàs traient la morena, no?
Ah, exacte, seria exactament el mateix. Jo faig formacions odontòlegs i sempre els dic que quan nosaltres tenim un pacient que ens ve amb dolor i li posem una fèrula, el que estem fent és que li estem ajudant, però estem quedant-nos molt curts en quant al tractament. Llavors, hem d'intentar abordar una mica més, anar a buscar una mica més a la causa i acabar veient què és el que realment li està causant el problema al nostre pacient.
A tot això, ara deies, la fèrula, eh? Veieu que és una espècie de coixí, mai millor dit, per evitar el dolor, però no és sovint la manera de solventar-ho. Però, tot i això, una bona fèrula, com ha de ser? Ha de ser feta a mida? Pot ser genèrica? On la podem comprar? Quins preus ens trobem de fèrules?
Mira, preus te'n pots trobar de tot tipus. No podria posar un rang perquè depenent d'on t'ho facis i de la clínica i de la zona on t'ho facis, trobaries un rang de preus molt diferent. En quant a quin tipus de fèrula, jo sempre dic que la millor fèrula és la fèrula que et doni més comoditat. Vale? Per tant, la que estigui més, que estigui feta més a mida per tu i que durant la nit no et suposi aquesta incomoditat que et desperti al llarg de la nit, tot i que totes les fèrules al final són un cos estrany que ens posem a la boca. Per tant, és molt normal que de seguida que jo em poso la fèrula, els primers dies em costi acostumar-me a aquesta fèrula i noti com que apreto més. Molta gent diu que des que porto la fèrula apreto més. Sí, perquè hi ha un tema que és el lligament periodontal que dona una informació que no està adequada i per tant hem d'acostumar a posar-nos a la fèrula.
Per tant, serà normal que les primeres nits, a mi em passa a vegades que em trec l'Invisalign o em trec la fèrula i em desperto el dia següent, dic, però on és?
Sí, jo la vaig destrossar de tant apretar.
De veritat?
No sé si era perquè eren de les primeres que sortien, però la vaig destrossar.
Aquí teniu un problema, eh?
Sí. I després un altre tenia, em sortien llagues.
Ui, espera un moment, ara anirem a les llagues, a l'apretar massa i a com rentar la fèrula. Abans, però, deixa'm passar en Xavi, que el tenim al telèfon. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Xavi, què ens volies comentar?
Això de l'indurany que dius, d'apretar-lo al cliente.
Digues.
Jo no ho sé, però vull dir, com que els plats i els pinyons van amb dents, igual li deien, augmenta los dientes o sube los dientes o alguna cosa, no ho sé.
Ostres, Xavi, m'encanta aquesta interpretació, eh? És com la Carot ho va sentir malament, es devia estar referint...
A la cadena.
A la cadena i als plats, eh? Hosti, Xavi, m'agrada aquesta interpretació.
M'agrada molt aquesta interpretació, però no té res a veure amb la
realitat.
No, és veritat que, cada vegada es fan plats amb menys dents i cada vegada semblen més els plats grans als petits i els plats de davant i els de darrere. Però la Mila ens ha explicat que això, efectivament, va passar, que...
Ah, sí, eh?
Es va dir...
Ara m'ho he inventat, Mila, gràcies.
Los dientes. Diu que va passar, atenció, el tour de 1995, però és que abans de la Mila, diu que va tenir lloc a la novena etapa.
Però què dius, Mila?
Mila,
com recordes això?
És una fantasia. Diu que hi ha un moment en què avancen a Miguel Indurain, però en lloc de cedir, ell apreta les dents i es manté constant i ferm i manté la posició, com sempre feia Indurain, sense aixecar-se del sillín de la...
Aprieta los dientes, Indurain. És que jo això ho recordava jugant amb els meus cosins que jugàvem anant bici, aprieta los dientes, Indurain. Vull dir que jo no ho vaig ni veure a la tele. Però, Xavi, t'agraeixo molt aquesta interpretació.
Molt bé,
que
ara
hem sabut que no és ben bé aquesta, però m'agrada molt aquesta interpretació que has fet de l'exercici d'Indurain. Una abraçada, Xavi.
Gràcies.
Adéu, bonic.
Bon dia.
Adéu. Va, consulta sobre apretar les dents, literal i figuradament, al 93-201-7474. Porteu fèrula. Com renteu la fèrula? Quina és la solució als vostres mals mandibulars? 93-201-7474. Ara deies, Xavi, que tu havies trencat una fèrula.
Sí, l'havia trencat, però jo... O sigui, jo d'apretar, l'endemà tenia forat, sí, perquè clar, cert que l'he deixada i l'he abandonada, perquè clar, tu saps el que és, si hi ha un moment que durant la nit tens ganes de festa amb la teva parella i que trobi allà la boca...
Home, però te la pots treure,
Que
home, sí, igual que els mitjons.
Això és un altre tema, amb mitjons o sense. Però cert és que la vaig trencar, o sigui, se'm va escardar, però és que a mi em donava com plaer d'anar-la trencant.
Què passa en aquests casos? Si escardem una fèrula, tenim un problema greu?
Bueno, això vol dir que estem apretant molt més del que hauríem. Exacte. Llavors, aquí el que s'hauria de fer és veure primer què és el que et fa apretar tant. Quan és a la nit és que tenim un problema, un trastorn del son. Per tant, hauríem de veure què és el que t'està produint que tu apretis tant durant la nit, intentar modificar aquests hàbits que també et modificarien el bruxisme i després veure com evoluciona després de canviar aquests hàbits. A partir d'aquí, al final, individualitzar és la clau de l'èxit. No et podria dir exactament què seria, però hauríem de conèixer una mica més el cas, òbviament.
Ara parlàvem de mandíbules que fan clec, que fan cloc, que fan cric i fan crec-crec, no? Més o menys és el resum. A veure, crec que en Ricard li fa cloc. Ricard, bon dia.
cloc.
Hola, bon dia.
A veure, tu què et fa la mandíbula?
A mi em fa cloc. Si, per exemple, fa estona que no parlo, o faig un badall, o obro més la boca del compte, fa cloc. I se sent, a més, eh?
Se sent, sí. però
et descu... Ara ho podríeu sentir.
A veure, calleu tots, eh?
No, perquè fa estona... No, és impossible que faci estona que no parli ara.
Ah, clar, estàs parlant però, amb nosaltres.
Sí, estic parlant, sí, jo sentiria cloc.
Cloc, en com un si lateral, entenc.
Sí, com si es col·loqués bé la mandíbula, sí.
Uh-huh. El Ricard, aquest cloc, a veure, expliquem-li què és.
Per el que explica, poden ser dues coses diferents. És a dir, una cosa és que tinguem referència que sigui el cloc, però això al final no és definitiu. Uh-huh. Per una banda, si sentís el cloc, seria una subluxació. És a dir, quan nosaltres obrim la mandíbula més del compte, si els nostres lligaments no estabilitzen bé aquesta articulació, surt de lloc, igual que sortiria qualsevol ombro, no?
Però
i se sent
mal?
El cloc. No té per què. Ah. Arriba un moment que quan és molt recurrent, doncs sents aquest soroll. I com que és os a mos, és un soroll molt, molt més dur. Ara bé, el que diu el pacient, que li passa moltes estona quan no parla, això ens fa pensar més que sigui un tema discal. Ah. Vale? Llavors hauríem de veure una mica bé.
Discal, què serien?
Discal, mira, ens hem d'imaginar que a la mandíbula tenim un os en forma de pilota, uh-huh. Vale? Que el tenim just al costat de l'orella, quan obrim i tanquem la boca, si ens toquem al costat de l'orella, notarem que obrim i que com un os que sobresurt. Doncs aquest os just a sobre té un coixinet. I si aquest coixinet no està a sobre, sinó que està per davant, cada vegada que jo obro i tenco la boca, com que aquest coixinet és una mica gruixut, se sent aquest clic, 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 clic. Ah. Llavors hauríem de veure una mica més en aquest pacient quan és que sent aquest soroll, el tipus de soroll, i després veuríem què hauríem de fer segons el que fos exactament.
Ricard, tu has mirat això amb un maxilofacial?
No m'ho he mirat encara. El que sí que et diré és que de mal no me'n fa gens, el que passa que la gent del meu voltant sí que els hi fa mal, o sigui, fa com angúnia.
Home, és que fa angunieta.
Fa angúnia, sí, però realment de mal no me'n fa cap, eh?
Doncs el Ricard, si no li fa mal, en aquests casos com el del Ricard, si no fa mal, hem de consultar un especialista també? Pot ser que estiguem desgastant alguna cosa que no sabem?
Mira, si és discal, estem parlant del segon cas, jo sempre faig tres preguntes. Una és si a ell li angoixa molt tenir aquest soroll.
Entenc que no.
La segona cosa és si té dolor. I l'altra cosa és si et dificulta l'hora d'obrir la mandíbula. Hi ha gent que a vegades sent aquest soroll i a vegades no pot obrir la boca. Uh-huh. Vale? Si no és cap de les tres opcions, a priori no haurien de donar-hi massa més importància.
D'acord.
Òbviament, sempre es poden fer exercicis per millorar. En cas de que fos aquesta subluxació, que li sortís, que fos el cloc, aquí sí que hauríem de fer una sèrie d'exercicis d'estabilització, igual que faríem amb un turmell que es regira molt, o que faríem amb un ombro que surt, doncs hauríem de fer uns exercicis per estabilitzar i per evitar doncs, que això passi de forma tan recurrent.
M'interessen aquests exercicis.
Ara anirem als exercicis. Ricard, tu te'ls apuntes, però en principi ja t'ha dit el nostre especialista que no compleixes cap dels tres requisits, per tant...
Cap dels tres requisits, no, estic tranquil.
Estàs tranquil, pots seguir conduint. Gràcies, Ricard, una abraçada, bonic. Adéu, adéu. Montse, bon dia. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Montse, et demanaré brevetat que tinc moltes trucades esperant. Tu tens artrosi a la mandíbula, has fet rehabilitació,
sí.
Tens bruxisme i fas servir una fèrula.
Sí, i a més estic operada de cervical.
Carai.
Tinc una pròtesi cervical de fa 20 i pico d'anys.
En els casos com la Montse... Què podem fer? La fèrula és la solució? És només un pagat?
Bueno, solució és una mica el que hem comentat. És solució, al final no acaba solucionant. Hauríem de saber si aquesta artrosi que ella comenta a nivell mandibular, quina clínica li provoca. Té dolor, té limitació, l'obertura... Segurament quan es desperta nota que està una mitjoreta poder que li costa més obrir la mandíbula. Llavors hauríem de veure quina sintomatologia desperta aquesta pacient, en el teu cas, i després veure de quina manera et podríem ajudar.
Per tant, Montse, així és difícil dir-t'ho a ull nu sense que l'especialista t'estigui veient, perquè entenc que has passat per diferents especialistes, Montse,
sí,
per tractar
sí,
això específicament.
Sí, he fet dos cops rehabilitació.
Uh-huh.
I he participat fins i tot en un estudi i a la família portem tothom.
Ostres,
sí. Llevat del meu marit, que uh-huh. no... Però el meu fill, de petit, era horrorós. Uh-huh. Passaves pel passadís i ell ja estava dormint i senties el crec-crec, però a distància, eh?
Mira, ara em fas pensar en una cosa, Montse. És genètic? És a dir, es pot transmetre genèticament?
Mira, hi ha un estudi molt xulo que parla de que... A més, aquest estudi és bastant recent, que parla que quan tenim una mare ansiosa bruxista, el fill... també és ansiós, bruxista. L'estudi està fet amb mares, suposo per aquest component cultural sempre d'apego, no? Mare-fill, i sí que es transmet. Llavors, sempre que un pacient que ve un nen i ve el pare o la mare, sempre els dic que poder genèticament no, però que com a pares tenim també la responsabilitat de no passar això als nostres fills, perquè realment els fills ho senten tot i ho acaben patint, també.
Per tant, està relacionat, en certa manera, amb patir angoixa? La gent ansiosa és més propensa a desenvolupar bruxisme?
Sí, sobretot en el bruxisme durant la vetlla, mentre estem desperts. Vale? Quan nosaltres estem desperts, si som persones que tenim un component més psicoemocional més complex, que estem més nerviosos, que tenim molta tensió a la feina, tindrem aquest component de bruxisme durant el dia molt més accentuat que qualsevol altra persona. Per tant, ens hem de controlar una miqueta més. En canvi, a la nit no està tan relacionat amb aquesta part emocional, sinó que la nit està més relacionat amb el que dèiem, els trastorns del son. Què fa que no acabi de descansar bé?
Montse, escolta'm, crec que no et podem ajudar gaire.
Només volia indicar-li que quan tinc, perquè a més tinc fibromialgia, quan tinc un episodi de fort dolor és que no puc ni parlar.
Clar.
Horrorós. I sóc molt parladora, però quan em bloquejo i no hi ha manera de... He arribat a menjar... Triturat
per novedat, clar. Jo crec que aquí hi ha diferents patologies, però ara parlarem en cas de dolor, què hem de fer, quins exercicis podem fer per alleugerir aquest dolor. Montse, t'agraeixo molt la teva trucada. Una abraçada bonica.
Molt bé, gràcies.
Adéu, adéu. El cas de la Montse crec que és un cas ja patològic amb altres malalties que interaccionen aquí, però en general el Xavi demanava exercicis quan es lleva pel matí, no pot obrir la boca. Què
sí,
hem de fer?
O, per exemple, nosaltres que ens dediquem a la comunicació, jo no sé, Elisenda, si tu fas exercicis abans d'entrar en el directe. No.
No, hauria.
Imagina't si els fessis.
Imagina, quina veu, eh? Seria Constantino Romero, de sobte.
Això sí que és la resolució.
Però això, mira, exercicis per preparar-nos per fer exercici amb la mandíbula, que de seguida parlarem amb una persona que es dedica a un instrument que requereix molt exercici mandibular, i després, en cas de no puc obrir la boca, com en Xavi al matí, què hem de fer? Perquè ens espantem i fem obro del tot, crac, no.
A poc.
Això no és la solució.
No.
Què hem de fer?
Mira, en el cas de que tinguem dificultats per obrir la boca, vale, entenem que és un tema discal, vale, anem a posar aquest exemple, el que hem de fer és fer una obertura progressiva. Vale. Nosaltres tenim exercicis de mobilitat i exercicis de força. Començaríem amb exercicis de mobilitat, movent la boca en obertura, amb lateralitzacions i protrusions.
Què? I per què?
Perdoneu, protrusions. Vol dir portar la mandíbula cap endavant.
Ah,
sí.
Ara ho estem fent.
Com si fóssim un peix.
Fem-ho a casa. A veure, pels costats, allò
lateral,
com...
Lateral, exacte.
Costat a l'andre, a
poc a poc.
I així com endavant.
Endavant i obrir i tancar. Vale? I a més, aquest obrir i tancar el podríem acompanyar col·locant la llengua al paladar, que es diu adossament lingual.
Ara
col·loco la llengua al paladar i obro i tanco la
boca. Però no puc obrir la boca si tinc la llengua a dalt.
Hauries d'intentar-ho provar. Ah, exacte. Sí, tal com
bé,
ho fas.
Estàs aprovada.
Sembla un peix boquejant,
Però sí, és això, és aquests exercicis per tal de poder obrir més ràpidament la boca al matí.
Llavors, exacte, aquesta gent que no pot obrir la boca al matí pot fer aquest tipus d'exercici i de cop poder notar com un clic, que vol dir que ja pot, se li permet obrir la boca. Es desbloqueja i nosaltres podem obrir la boca.
Per
però s'ha de fer suau.
Exercicis al matí que teniu la boca bloquejada. Seguiu la veu del nostre especialista, en Sergi Matabosc, fisioterapeuta especialitzat en l'àmbit maxilofacial. El podeu buscar ara mateix a Instagram, En Sergi Matabosc, allà el trobareu. Obrir la boca lentament, amb la llengua enganxada al paladar. Obrir costats,
Jo canto amb una coral i em sap greu que a vegades el director perd 20 minuts fent exercicis d'aquest tipus. I penso, són malaguanyats 20 minuts que podríem estar assajant. I no, o sigui, és literalment això que tu estàs dient, no, Sergi? D'anar movent la boca amunt i avall, un costat a l'altre, i fins i tot fent-nos un massatge, justament aquí en aquest foradet on s'obre i es tanca la mandíbula, clac, que fa aquest clac, i tot així. I llavors dius, ostres, ara sí que sona bé.
Exacte. Sí, al final...
Ara sí que pagaria per escoltar-nos.
Exacte, i més vosaltres, no? Sí que al final el vostre instrument és la vostra veu, és la mandíbula, és la boca, i a vegades l'hem donat molta més importància. A vegades ens sembla com que la cara va totalment apartada del cos i ens cuidem molt el cos, en canvi la mandíbula la deixem una mica de banda i l'hem d'escoltar una mica més. Per tant, que feu això i que perdeu o que invertiu aquests 20 minuts ens sembla estupendo.
@ Sergi Matabosc amb SCH al final, Sergi Matabosc, allà el trobareu a Instagram per seguir tots els consells que us pugui donar el nostre expert. El 677-38-77-19.
Sí, que també té un altre, per cert, que és fisioteràpia.atm, que també et fa servir per...
Jo et segueixo, Sergi.
El personal, aquest.
Quin vols que movem?
Té molts.
El professional jo crec que és millor, que és el que està obert.
Torni.
fisioteràpia.atm.
ATM, fisioteràpia.atm. Oblideu el que us he dit abans, eh? Fisioteràpia.atm. Aquest és on trobareu el Sergi Bosch. Clar, és que jo tinc VIP, el segueixo al personal. Va, què diuen el 677-38-77-19?
A veure, s'ha omplert el WhatsApp d'onomatopeies, perquè la Montse fa crec. El Ramon diu que la seva parella no pot badallar massa fort, perquè al tancar-li la boca, quan ho fa, li fa cloc, la mandíbula.
El cloc, com li feia en Enricar, que ens ha trucat.
El Xavi li fa clec quan mossega fuet.
Però només el problema... amb el fuet?
Sí, amb el fuet. Però el problema del Xavi és un altre. Des de fa 2 o 3 anys porta una fèrula de dental per dormir. Llavors afegeix l'opinió. Jo crec que no serveix massa, perquè crec que durant el dia també segueixo apretant les dents. I aquí ve la pregunta. Aquestes fèrules cada quan s'han de canviar? Quan duren?
Cada quan s'han de canviar i com les hem de rentar? Ara us ho resolem, ara tornem.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Avui parlem de dolor mandibular, ho estem fent amb en Sergi Matabosc, fisioterapeuta especialitzat en l'àmbit maxil·lofacial. El trobeu ara mateix, obriu Instagram, fisioteràpia.atm, T de Tarragona, eh? ATM, fisioteràpia.atm. I l'hem deixat votant abans de la publicitat, hem dit com hem de rentar la fèrula i cada quan hem de canviar la fèrula en cas que fem servir fèrula, tot i que ja ens ha dit en Sergi que normalment la fèrula és per evitar que ens faci dolor, no és la cura.
Pel desgast, sobretot.
Pel desgast, gràcies. Cada quan l'hem de canviar i com l'hem de rentar?
Mira, doncs segueixo una miqueta amb la mateixa dinàmica anterior, és a dir, l'hem de canviar quan ens comenci a molestar, vale? I quan deixi de fer la seva funció principal, que és la de protegir el desgast. M'han portat fèrules de tot tipus.
Atropellades per un camió.
Com
en Xavi.
De tot tipus, gent que li han anat reparant. I al final jo sempre dic el mateix, és que poder la canviarem i et molestarà, serà molt gran. Clar. Estàs còmode amb aquesta? Fantàstic. Et protegeix les dents? Doncs fantàstic, seguim una mica igual. I en quant a la higiene, sí que és molt important que hi hagi una bona higiene. Però és senzill, no té massa secret, és aigua i sabó i netejar, si teniu algun raspall que no feu servir habitualment, el netegeu, que quedi ben net i estarà ja preparada pel dia següent. I cap per avall, que no quedi tota l'aigua de dintre la fèrula durant tot el dia.
No, les bactèries allà van proliferant, eh?
Mira, fixa, la Natàlia diu que renta la fèrula cada dia amb sabó de mans i un cop cada 2 setmanes la deixo submergida amb una mica de suc de llimona sense diluir-m'ho. Diu, m'ho va dir la meva dentista.
Si ho va dir la dentista, escolta, aquí els dentistes manen, eh?
Per cert, la Lorena pregunta on es compren habitualment aquestes fèrules.
El maxil·lo, no? Te les fa a mida.
Sí, els odontòlegs, vas a una clínica dental i te'l faran. A les farmàcies en venen unes que són toves. El que passa que jo no les recomano massa, sobretot al principi, perquè a vegades quan són toves et dona més la sensació
és
de voler...
És el que feies tu?
Apretar més i més.
No la vaig comprar per internet perquè vaig dir, no la compris per internet.
El temo.
Vés a farmàcia.
És que la veritat, eh?
És que Xavi.
Ja està. Jo el que sí que feia és que potser també és un error, eh? Em diràs, la bullia.
La bull... Bueno, aquesta és de plàstic...
Ah, escolta, quan tens un nen també comences a bullir coses i ja quan tens 2 o 3 ja no bulls tantes coses.
Ho has de bullir tot, no?
Sí.
Però la bulli...
La bullia és per desinfectar-la?
Sí, 20 minuts.
Bo,
és que s'acabava l'aigua.
Tu estàs fent pasta de xiclet.
Sí, per això es va desfet.
A veure, s'ha de bullir?
Jo hi poso aigua i sabó i amb això anem...
Com es nota que és de les noves generacions? Nen, deixa de bullir coses. De seguida anirem al xiclet, si és bo o és dolent mastegar xiclet. Abans, però, és que tinc ja escalfant la banda, tenim a la Teresa Noguerón, que de seguida hi parlarem, perquè ella professionalment fa servir diguéssim les barres, d'acord? Per fer anar el seu instrument. Abans, però, Joana, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, de manera brevetat, Joana, que vaig supertard. Quin és el teu cas?
Vale, el meu cas, jo ja ho he solucionat, eh? Perquè he apretat les dents des que era molt petiteta. Els meus pares em deien que em sentien reaccionar les dents. I després de gran, doncs, es van començar a desgastar. La dentista sempre m'advertia que m'havia de posar la fèrula perquè és que em quedaria sense dent. Diu, és que te les menges. Bueno, el cas és que fa molts anys que porto la fèrula. Farà 4 o 5 anys. Un dia quan em vaig despertar, doncs la part dreta em feia un soroll espantós. Però
això portant la fèrula o abans de la fèrula?
No, la fèrula ja fa molts anys que la porto. Això ha sigut després.
D'acord.
però ja va ser la temporomandibular, no? Que es veu que hi ha una subluxació, i això es vera molt perquè és que si estava en algun lloc que no havia molt de soroll, doncs la gent es girava sentada a escoltar-me.
I com ho vas solucionar, Joana?
Doncs vaig anar a la dentista primer, evidentment. Ella em va enviar a l'especialista en l'articulació temporomandibular, i allà, doncs, després d'estudiar-ho i fer-me una fèrula especial per això, em va enviar amb un fisioterapeuta especialitzat en la temporomandibular.
Doncs mira, ara hi anirem, això. Joana, gràcies per explicar-nos el teu cas, perquè ara li preguntaré a en Sergi sobre aquests exercicis que es fan a consulta en el cas d'aquestes càrregues del... Com has dit tu? Del,
subluxacions.
Subluxacions, exacte. Subluxacions mandibular. Ara en parlem. Joana, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
Us puc dir una cosa sobre la dita aquesta?
A veure, digues.
Perquè en cada casa l'expliquen a la seva manera. A casa meva eren molt estoics. Quan havíem de tragar un xarop o alguna cosa que no s'agradava, el que deien era apretar les dents i tira cap avall.
Mira, potser ve d'aquí, allò de l'Indurain. M'has posat llum a la foscor, Joana. Gràcies per trucar, bonica. Una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Parlava de fisioterapeuta pel seu cas concret, aquestes luxacions. Com es treballa això a consulta?
Sobretot és veure on hi ha dèficits, ¿vale? Moltes vegades també hi ha dèficits de control motor, és a dir, nosaltres no obrim del tot bé la mandíbula. Llavors aquests dèficits de control motor, més una llengua hipotònica que no treballa de forma correcta, més uns lligaments que no estabilitzen bé l'articulació, ens donen tots aquests problemes. Llavors hem de veure ben bé exactament on està el problema d'aquest pacient i intentar-lo anar a treballar a través d'exercicis. Hem de tenir clar que la llengua és un gran estabilitzador, ¿vale? Per tant, quan nosaltres la llengua no funciona bé, és important treballar-la, fer-li fer exercicis, perquè ens ajudarà a estabilitzar l'articulació i fer que estigui una miqueta més al seu lloc.
La llengua també.
Treballar la llengua.
La llengua.
I com fem exercicis de llengua?
Doncs mira, el més senzill que funciona moltíssim és fer com si traiéssim menjar, és a dir, amb la llengua, com treure'ns el menjar dels llavis.
Com et treus un paluego.
Exacte. Fas 10 voltes cap a un costat, 10 cap a l'altre, i ja notareu de seguida que fatigarà moltíssim, us notareu sota la barbeta, us notareu fatiga, la llengua en fatiga, doncs això ja ens indica que segurament tenim una debilitat lingual.
Jo tinc l'habilitat de tocar-me la punta del nas amb la llengua.
Això és un altre programa. Tu sí que vales.
Això també serveix?
Això també serveix per ensenyar. Sí,
per tant, els paluegos aquests que dèiem, treure's les coses de les dents, no, ella la seva.
Perdó.
I després fer el canutillo, que diuen, amb la llengua.
Bueno, també ens pot servir, sí.
Per tant, escalfa la llengua. Si notem fatiga, és que alguna cosa passa.
Exacte. I després buscar també estabilitat cranio-cervical, que en diguem nosaltres. Els cervicals també són estabilitzadors i, per tant, tots els exercicis de motricitat fina, de moure de forma fina i controlada tot el que són cervicals, llengua i mandíbula, ens pot ajudar en aquests casos de subluxació a mantenir-nos més estables.
La Teresa és clarinetista, ha participat en produccions al Gran Teatre del Liceu i ha col·laborat amb orquestres com l'Orquestra Simfònica del Vallès o l'Orquestra de Cambra de Granollers. Fa uns mesos va veure la llum Vestigis, aquest single d'avançament del seu disc Buguit, que estem sentint de fons. Teresa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Teresa Noguerón, des de quants anys fa que toques el clarinet, Teresa?
Pues des que tenia 7 anys.
7 anys. I, per tant, tu ja has crescut exercitant la teva mandíbula. Alguna vegada has tingut algun problema mandibular? Algun dolor, fatiga, després d'assajos, de concerts llargs?
Després d'alguna producció així més dura, sí, d'apretar massa, o en èpoques d'estrès, si alguna nit he dormit malament i he fet més força de lo normal, una mica sí. En general, he de dir que no em toco molt d'això, però sí que m'ha passat alguna vegada.
Perquè, clar, la Teresa, perquè està molt acostumada, des dels 7 anys, però el gest aquest de l'embocadura del clarinet, no sé si en companys o companyes que tu tinguis els hi provoca com sobrecàrrega allò d'apretar els llavis. Us passa habitualment, Teresa?
Sí. Nosaltres ho notem sobretot en el llavi inferior, perquè és el llavi on recolzem tot el pes de l'instrument, i sí que en programes que són molt exigents hi ha un moment que l'embocadura, la forma de l'embocadura es va perdent i va començant a sortir aire pels costats, perquè la musculatura hi ha un moment que diu prou.
Està fatigada, no?
Sí.
Sí.
I hi ha alguna manera,
sí, sí,
Sergi, d'escalfar aquesta musculatura perquè no es fatigui tant o de preparar-la? Perquè, clar, al final afecta la manera de tocar, no? Que s'escapa el vent,
sí,
l'aire.
Exacte, i és importantíssim. És un tema també de debilitat. És a dir, com nosaltres més força requerim dels nostres musculatura de la cara, no? més quantitat d'entrenament necessitem. Per tant, sí que és important, amb tots aquest tipus d'instrumentistes que toquen instruments de vent, que facin una preparació important de tota aquesta musculatura que els servirà per tocar. De fet, fa poc vaig fer un vídeo explicant el cas de la Laia Gluck, que és música de la Renaixença, que explicava que ella, quan tocava, a vegades notava bloquejos articulars, no? I vaig explicar això, que és molt típic amb persones que toquen instruments de vent, degut a aquesta asimetria o aquest ús excessiu de la força de la mandíbula, per tocar, doncs, tinguin aquest tipus de patologies o de trastorns, i que cal mirar-ho bé.
Teresa, tu escalfes abans de tocar?
Sí, sí. O sigui, hi ha una part d'escalfament muscular, diguéssim, de fer una mica de massatge a la mandíbula, i després una mica d'escalfament de llavi, sobretot abans de començar una producció o un estudi o el que sigui, fer notes llargues, sobretot coses molt lentes, coses que requereixen poc esforç, diguéssim, al principi, perquè el múscul comenci a entrar en calor abans de força moltíssim.
Clar, m'imagino que és com escalfar la veu, no? Però fer-ho amb un instrument mai millor dit que faràs servir, no, Sergi?
Sí. Exactament igual.
Digues, Teresa.
És igual que com un esportista que ha de fer un entrenament abans de jugar qualsevol partit o de fer qualsevol exhibició. És el mateix. Hem d'escalfar exactament igual.
Doncs la Teresa Noguerón, és clarinetista, ha participat en aquestes produccions que us deia al Gran Teatre al Liceu, a l'Orquestra de Cambra de Granollers, i ara fa uns mesos va veure la llum aquest Vestigis, aquest single d'avançament del seu disc Buit, que estem sentint ara de fons. Teresa Noguerón, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a La Solució. Una abraçada bonica.
A vosaltres, una abraçada.
Fins ara, adéu, adéu.
Nosaltres, per escalfar la veu, fem molt el... Bé, la veu, els llavis. Fem pedorretes... I això t'ajuda bastant. I la veritat és que es nota a casa.
Vaja matí amb aquest. Entre que no obre la boca.
No, és que, perdona, disculpeu, és un missatge. Ja saps que tinc tendència a proposar nous formats, però hi havia un reality del ja enyorat Ozzy Osbourne, que es deia Els Osbournes, que seguia el dia a dia de tota la seva família. Si el Sigfried Gras ens està escoltant, jo crec que el 3CAT hauria de fer uns esquerdos amb tota la sèrie de coses que ha explicat que va fent, destruint fèrules, fent escalfament.
És una manera d'escalfar
els llavis. No, és un format.
Tu menges xiclet?
Mira, això dona molt bé, no, el xiclet?
Mira, vull saber, això de mossegar bolígrafs, taps, entre d'altres coses, fa mal a llarg termini. Dos, mastegar xiclet de manera habitual provoca o agreuja el dolor mandibular, i mastegar sempre per un mateix costat, bo o dolent. Comencem per la primera, mossegar bolígrafs i similars.
Sí, tot això són parafuncions, vale? Parafuncions vol dir que són funcions sense cap mena de motiu, vale? Per tant, tot el que sigui mossegar-nos les pells dels llavis, mossegar les puntes dels bolis, dels llapissos...
I dels dits?
També, exactament. Vaja. Igual, les ungles...
Home, és igual que mosseguis, fill meu, el tema és no mossegar.
Estic decorant el llavi i estic decorant el dit i el bolígraf, el tap de bolígraf.
Estàs creant.
Sí, exacte. Doncs tot això al final són parafuncions, i per tant, com que no tenen cap funció real, al final el que ens estan provocant poden arribar a provocar algun problema a nivell mandibular. Per tant, com que no tenen cap funció... Realment, el que hem de fer és evitar-ho.
I el xiclet també, inclòs, clar.
No,
aquí... Ah, epa, ojo. El xiclet bé.
Trobar la solució. El xiclet, sense sucre, clar, no?
Sense sucre, òbviament, que si no els dentistes em maten.
Home.
Però el xiclet, penso que sempre s'ha vist com una forma molt negativa, no? Menjar xiclet. I realment tot, em sembla que el secret sempre està en l'equilibri, vale? Què passa? Nosaltres a consulta ens trobem gent que té molt de dolor, però que no té dolor perquè apreta moltíssim la mandíbula, sinó perquè té molta debilitat muscular. Vale?
Ah, doncs han de fer exercici.
Exacte. Llavors el que hem de fer és intentar millorar la seva qualitat de la musculatura perquè tinguin menys dolor. Gent, per exemple, que et diu, ostres, que a mi la carn em fa bola. Gent que diu que si mengen xiclet els hi ve mal de cap. Gent que directament ja fa una dieta tova perquè no se senten còmodes mastegant. Doncs aquest tipus de gent, menjar xiclet d'una forma òbviament controlada, amb minutatge establert, i fer un...
Minutatge establert,
quants minuts?
Mira, els tests en diuen que si fem 6 minuts,
6 minuts de xiclet,
a 80 revolucions per minut aproximadament, amb dos xiclets, els típics de bossa aquests...
Moment, 80 revolucions? Això com és? Quin ritme és?
Una mica més per sobre d'un per segon.
A veure?
Un per segon.
Sí, més sí, o menys.
No, clar, a veure, jo, un moment, aspectes pràctics en aquest
sí,
programa.
Sí, 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 fantàstic. Estic donant la solució.
80 revolucions per minut, la gent em diu que m'estàs explicant, Conxita.
Exacte, veure, seria això.
Seria?
Exacte, i anar canviant de xiclet al costat, la lateralitat, és a dir, menjar tres per un costat, tres per l'altre.
Fer bombolles també.
Fer bombolles ni aquí no ni faríem, però sí, quan acabes de fer bombolles, òbviament pots fer bombolles sense
I quanta
problema.
Estona, has dit?
Llavors, màxim 6 minuts. Si som capaços de fer això durant 6 minuts i no presentem cap tipus de dolor, vol dir que la nostra mandíbula està relativament preparada per assumir el bruxisme fisiològic habitual, que per tant no hem de tenir problemes. Si jo, als 2 minuts, començo a presentar dolor, em comença a despertar mal de cap, em començo a tenir dolors cervicals, això vol dir que el problema no està en què apretes molt, sinó que tens molta debilitat muscular. I per tant aquí el xiclet bilateral i controlat és fantàstic.
Bilateral, a 80 revolucions per minut, màxim 6 minuts. Si la cosa fa mal, consulteu un especialista, el vostre maxilofacial de confiança, que podria ser, per exemple, en Sergi Matabosch, fisioterapeuta especialitzat en l'àmbit maxilofacial, que el trobeu a fisioterapia.atm. Val, 677-38-77-19.
Mira, la Núria, quan tenia 18 anys, li van donar un cop de cap a la boca quan estàvem ballant en un concert i... Això li va provocar que se li mogués una paleta a la dent del davant. Diu, pregunta, des de llavors em fa, crec, la mandíbula dreta. Pot estar relacionat amb aquell cop, Sergi?
Es pot moure d'un cop? Se't pot treure del lloc la mandíbula, com passa, per exemple, amb la clavícula? Pot passar això? Ara us ho expliquem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Mare de Déu, quants de temes surten quan som a la publicitat per parlar aquí i compartir-los amb vosaltres. Ara anirem a un dels temes que s'està posant més de moda, que és el Botox, per tractar el tema del bruxisme o els dolors mandibulars. Ens quedarà pendent el tinnitus, els acúfens, aquests pitos a l'orella, però un dia dedicarem a la salut auricular, si et sembla, i tornarem a parlar des de la perspectiva maxilofacial. A veure, acúfens... Botox, per tractar aquest tema de dolor mandibular.
Entenc que he de dir sí o no, no?
Sí o no, exacte. Sí o no?
Mira, el Botox, el primer que hem de fer és entendre com funciona. El Botox el que fa és que s'injecta i el que fa és que no hi hagi contracció muscular o que ho faci d'una forma relativament més petita. ¿Vale? Llavors, què passa? Si ens trobem davant d'un pacient, com el que us he explicat, que no tenen dolor perquè apreten molt, sinó perquè tenen debilitat, quan nosaltres els infiltrem aquesta toxina botulínica, el que estem fent és provocar-li encara més debilitat. Per tant, durant aquells 3-6 mesos que durarà l'efecte, estarà molt bé, no tindrà perquè no estarà apretant, però quan marxi l'efecte, el que hem fet és empitjorar una mica la seva sintomatologia. Per tant, en casos extrems de gent que apreta molt, que té molt de dolor en un moment determinat, el podríem acceptar, podríem pensar que, bueno, podria ser una opció, jo no el posaria mai en primera opció, però si ens trobem davant d'un altre tipus de pacient, que és el dèbil, al final el que estem fent és empitjorar-li la clínica.
Per tant, sí o no, en funció de quina sigui la vostra dolència.
Exacte.
I hem deixat una resposta sense donar a la Núria, que ens deia d'un cop, en aquest cas, un cop de cap que li va donar la mandíbula. Es pot treure de lloc la mandíbula amb un cop així bèstia, sec?
Si és de forma directa, sí. Vale? Si és de forma directa, sí que podríem tenir algun problema a l'articulació, que després es podria solventar. Llavors s'hauria de veure si realment el que està dient és que té dolor perquè li van donar un cop directe a la mandíbula o si el fet de que se li hagi quedat malament la peça dental li està provocant ara el dolor.
Llavors, però se't pot treure de lloc, la mandíbula d'un cop?
Sí, exacte, se't podria treure de lloc, però bueno, no té per què quedar-se en aquell lloc. Hauríem de veure doncs, si hi ha fractura, si no hi ha fractura, si ha quedat luxat...
Ja te'l recol·lego jo. Déu-n'hi-do, avui hem parlat de salut mandibular, ho hem fet amb un fisioterapeuta i especialitzat en l'àmbit maxilofacial, amb en Sergi Matabós, que podeu trobar insisteixo, a Instagram, a fisioterapia.atm. Sergi, gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser part de la solució, gràcies per proposar-te venir a la solució i gràcies per aquest programa que ens has donat.
Bravo. A vosaltres, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Torna quan vulguis, Sergi.
Moltes gràcies.
Senyor Fran Domènech, tot bé?
Apriete los dientes, Carot. Per cert, hi ha oients que s'han anat sumant i, efectivament, allò li va donar el cinquè tour a Indurain en el descens del Tourmalet quan va apretar les dents.
Home, sí, torna polla, gràcies.
Tot i que hi ha gent que es fan de la frase dientes, dientes, també.
Home, de la Patoja.
Que diversos oients, l'Anna, el Roger, etcètera, diu, no deu voler dir aquella, diu, no.
Dientes,
no
dientes, que és el que les jode.
Sí,
això
correcte.
És un altre, però també la podria dir. Xavi Pérez Esquerdo, gràcies, estimat.
Tu vols un xiclet?
Dos xiclets, vull, durant 6 minuts, màxim. Minuts. Va, que tornem demà. Ui. Intentant saber, hem perdut la capacitat d'atenció, hi ha manera de recuperar-la? Fins que se'ns acabin les respostes, cada dia la solució.